¿Dónde van ustedes? A la ciudad Esmeralda, para ver al gran Oz, respondió Dorothy. ¿De veras? Exclamó el hombre. ¿Estás segura de que Oz los recibirá? ¿Por qué no habría de hacerlo? Pues se dice que nunca deja a nadie llegar hasta él. Yo he estado muchas veces en la ciudad Esmeralda y les aseguro que es tan bonita como maravillosa, pero jamás me permitieron ver al gran Oz, y no conozco a ningún ser viviente que lo haya visto. Oz es un gran mago y puede adoptar la forma que desee, de modo que algunos dicen que parece un pájaro. Otros afirman que es como un elefante, y los demás que tiene la forma de un gato. Para otros es un hermoso duende o trasgo o cualquier otra cosa. Pero ningún ser viviente podría decir quién es el verdadero Oz cuando adopta su forma natural.
Puricoma, a Mercè Martí Arolas.
Puricoma, un dimarts més amb tots vosaltres, en aquest espai on literatura i vida, vida i literatura es barregen, vés a saber qui és primer, si la vida o la literatura o a l'inrevés. En aquest cas hem començat amb un fragment del Mago de Oz, no la pel·lícula, sinó la novel·la. La novel·la de l'any 1900, que es va publicar a Chicago, un llibre suposadament infantil, escrit per Lyman Frank Baum, i que després inspirà, això sí, en l'any 1939, la pel·lícula on Judy Garland és Dorothy, ella que va caminant acompanyada no amb les sabates de plata de la novel·la original, sinó amb los chapines de rubíes. Us sona los chapines de rubíes? Et sonen, Aníbal? Los chapines de rubíes.
Chapines de rubí, no.
Després et faré una demostració, perquè jo vaig aprendre com la Dorothy fa servir los chapines de rubíes. Doncs Dorothy camina amb el lleó, que vol tenir valor, amb l'home de llauna, que vol tenir cor, i amb l'home de palla. No, l'home de llauna vol tenir cervell, i l'home de palla vol tenir cor. Camina amb tots tres, camí de la ciutat Esmeralda per trobar el MacDoc, que és qui aconseguirà que tots tres tinguin allò que volen i que la Dorothy torni a casa. I això em fa pensar, no sé per què, si en algun moment els ciutadans comencem a imaginar que la classe política és una mena de conjunt de magos de Oz que han d'aconseguir que nosaltres veiem realitzats els nostres desitjos o, més important, les nostres necessitats. Tinc dubtes de si és així. En tot cas, avui ens acompanya, ja li heu sentit la veu, Aníbal Garzón. Després parlarem amb ell. Després, però, d'haver fet aquest petit camí de baldoses amarilles de Mago de Oz.
Llega el camino de baldoses amarillas. Palo de yellow brick road. Palo de yellow brick road. Palo, 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 palo de yellow brick road. You're out to see the river, the wonderful river of Oz. You'll find the end of the river, the river of Oz. If ever, ever a river was, the river of Oz is one because of the wonderful things he does.
To see the wizard, the wonderful wizard of Oz. We hear he is the wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever, oh, ever a wiz there was, the wizard of Oz is one because of the wonderful things he does.
We want
to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
because of the wonderful things he does.
The wonderful wizard of Oz.
Doncs ja hem fet un tram d'aquest camí per aquestes baldoses amarilles del mag del Mago de Oz, aquesta pel·lícula de l'any 39, aquesta novel·la de l'any 1900. I tenim amb nosaltres a Aníbal Garzón. Moltíssimes gràcies, Aníbal, per haver-te apropat a l'estudi de Ràdio Sant Quirze, a Punt i Coma. Uh-huh. Ens vam conèixer fa molt poquet, vaig tenir el gust d'estar a la presentació d'un llibre que, per cert, ha fet la publicitat Donald Trump.
El Trump ha fet la publicitat.
No sé si ho teníeu parlat, però ell ha fet la publicitat d'un llibre que es titula BRICS, la transició hacia un orden mundial alternativo. És un llibre que a mi m'interessava molt, d'això va venir a aquesta presentació, després em vaig trobar amb l'autor, que l'autor també m'ha interessat molt, l'Aníbal, d'aquí aquesta invitació, que insisteixo, moltes gràcies per haver-la acceptat.
A vostè, a tu, per la invitació, no? A tot l'equip, no? D'aquí de Sant Quirze.
I volia començar, això sí, coneixent una mica millor l'Aníbal, perquè, clar, mires qui és Aníbal Garzón, qui és l'autor d'aquest llibre, i és sociòleg. Uh-huh. I això de sociòleg, què vol dir?
Bueno, jo crec que a sociòleg, bueno, primer, no? Gràcies per la invitació un altre cop. El de sociòleg és, com diem, no? És desemmascarar la realitat social, la vida quotidiana. Cosetes que no li donem importància, que pensem que és una cosa normal, que és una cosa natural, i això té una construcció cultural. Sociòleg, jo sempre dic, no, el problema no és el divorci, el problema és el matrimoni. Llavors és anar com a la causa, no? El problema, per què, no? Perquè el matrimoni s'ha construït culturalment, per exemple, no li donem, no, ara n'hi ha tanta població que es divorcia. No, és per què hem de fer aquest comportament, per què hem de fer coses irracionals. N'hi ha coses, llavors tot això està construït amb una cultura, amb una història, no, amb unes tradicions. Llavors el sociòleg que ha de posar és en dubte tot això. Si volem fer una societat millor, és no dir que això és inamovible, no? Sempre en una revolució, en canvis, és possibilitat. Llavors la sociologia sobretot es diu així, no? Desemmascarar la realitat social que ens envolta. I a mi aquesta formació que vaig fer, bueno, pues em va agradar moltíssim. Sobretot vaig aprendre més al bar que amb sociòlegs que lo acadèmic, però és arribar a veure de coses que són tan evidents de la vida que jo crec que hem de fer reflexió. I avui dia és molt important la sociologia perquè estem en un àmbit molt ràpid, estressant, no ens aturem a pensar, no compartim, i crec que aquesta reflexió és part, no?, de per què la vida és així. I això, la crítica, és per millorar moltes coses. Finalment, això, el problema que ja no té aquí, en altres països sí, no té com un espai important al tema del mercat, i sembla que és això la sociologia. Psicologia sí, sociologia no, i crec que a vegades la psicologia social que té a veure amb la sociologia s'ha de treballar més, i fa falta més sociòlegs per tots els problemes socials que ens envolten. No?
També quines aplicacions té la sociologia?
Sociologia normalment és treballar més el tema d'administració pública, sempre que té un espai, organitzacions, jo he treballat molt de temps a la ONG, organitzacions, àmbit internacional, treballar, no?, tema de també investigació, no oblidem que fem tant investigació quantitativa i qualitativa, n'hi ha gent que es fica més al sector privat, i aquest també té molta matemàtica, no?, de control. A mi aquest espai privat no m'agrada més, i jo em vaig dedicar més, per exemple, al tema de la ONG i la cooperació internacional, fent projectes, fer indicadors socials, el per què arribem a això, on volem arribar, quan fem no sé què a Colòmbia o a Equador. Llavors té espais socials i privats. És un espai molt ampli, perquè n'hi ha matemàtiques, n'hi ha economia, n'hi ha tema social, psicologia, estadística, investigació, però crec que està poc valorat perquè no hem d'oblidar que la sociologia, diuen, si no m'equivoco, que un dels primers sociòlegs aquí va ser Fraga. Llavors la sociologia va tenir un component com molt vinculat al franquisme, controlava l'acadèmic, la Complutense de Madrid, i sempre ha estat com vinculat a aquest espai, no?, més institucional. Altres països sí que tenen una bona acadèmia sociològica. Aquí en Espanya està vinculat amb un poder.
De fet, has dit, a través de la sociologia, si he entès bé, poder canviar les coses. La sociologia serveix per manipular?
També. Clar, el tema és, la sociologia es va fer, per exemple, a l'escola funcionalista de principis dels anys 20, treballava el tema de l'opinió pública. Això no és nou, això ja parlava, no? Niederman, hi havia altres teòrics de com controlar a la població, no? Com controlar en el tema de l'opinió pública, que després el feixisme va fer molta d'això, no? D'aquesta acadèmia que va sortir dels anys 20 als Estats Units, va passar també i va agafar. Hi ha aquesta part crítica, podríem dir l'escola de Frankfurt, no? La crítica d'Adorno, sí. I tot això, però n'hi ha la part també de manipular. Si tu coneixes més com funciona la societat, llavors la manipulació també. Això n'hi ha un poder. La sociologia és com una miqueta com la medicina, per dir-ho així. A vegades hi havia sociòlegs com Durkheim que deia la medicina social, que el que diu és, perfecte, jo puc tenir, no?, ser un bon doctor, però també puc fer barbaritats com a doctor, mm-hmm. No? Llavors n'hi ha lo bo i lo dolent. Llavors la ciència no té la valor moral en el sentit, no?, fem aquesta cosa i després quin aplicatiu té. La sociologia finalment és una ciència dèbil, no? No tan regular, però segons com l'apliquis pots tenir un resultat o un altre i pot agafar mans d'un poder que pot boicotejar com el tema de l'opinió pública.
És a dir, pot tenir ideologia?
En realitat la sociologia el que no té ideologia, i a més el concepte d'ideologia va ser criticat molt per Marx, que no és sociòleg oficialment, però s'estudia molt la sociologia, i és una ciència dèbil on tu sempre has de tenir en compte el marc teòric. Nosaltres no treballem amb ideologia, sinó amb marc teòric. És a dir, si jo faig un anàlisi, haig d'aplicar primer als autors, no?, que em fan aquesta visió, i després comprovar. És una hipòtesi, té la seva conclusió, té les seves dades, llavors fa tot un mecanisme. Sí que és veritat que és, a vegades és més complexa, no?, de tots els indicadors socials que intervenen, les variables, cultura, gènere, temps, no? N'hi ha tantes coses que és difícil perquè n'hi ha molts, no? És a dir,
molts,
no?,
factors.
Molts factors. Mm-hmm. Però sí que la sociologia es fa tot un mecanisme científic.
És el mètode científic.
És el mètode
acabes de descriure.
Mètode
de fet,
científic, exacte.
De fet, la filologia, i així aprofito de la que vinc jo, que bueno, pot ser molt literària, té la part lingüística que és més científica, però també a la manera d'analitzar els textos s'aplica també el mètode científic. En totes aquestes ciències dèbils, com tu deies, de fet se les anomena així,
així sí.
També tenen el seu mètode científic, uh-huh. I d'alguna manera estan agermanades, jo crec, en la voluntat de comprendre el comportament humà, perquè, uh-huh, perquè actuem com ho fem, i té molt a veure amb punt i coma. Aquí, uh-huh, m'he sentit emocionada en sentir-te parlar de la sociologia, perquè punt i coma també té quelcom, uh-huh, de sociologia.
Sociologia, per exemple, perdona, que sí que tenia molt també la sociolingüística.
Sí, exactament.
Que era el concepte d'això, no? Bueno, pues, no? Era la idea, no?, també, uh-huh, de com la llengua, de com tal, crea una cosmovisió, crea tal, no? I això té molt,
exacte,
a veure també el tema de la llengua amb la cosmovisió de la cultura.
Exacte, i el món el creem a partir també de paraules.
Exacte.
Les que triem i com les emprem. Uh-huh. Sí, està tot molt lligat. Estem,
per això
estem
igual, no, que els esquimals, si no m'equivoco, tenen 7 blancs i nosaltres sí, un, perquè hi ha una cultura, una realitat, i això la llengua té molt a veure també amb la seva construcció social.
Exactament. Sabent ja una mica més què és això de la sociologia i ser sociòleg, també ets professor. Professor de què?
Jo soc professora de formació professional, no vaig voler fer el doctorat acadèmicament perquè hi ha unes relacions de poder, és així de clar, relacions de poder, departaments, les universitats té unes relacions de poder fortes.
I les jerarquies molt
marcades.
Llavors
vaig decidir fer de... L'alumnat té una mateixa edat, perquè és formació professional, venen de 16 cap amunt, normalment tinc alumnes de 30 i 40, no?, formació professional, de tant grau mig com grau superior, i jo el que faig sobretot és economia, empresa, mm-hmm, i dret laboral, que és el que es diu l'assignatura FOL. És a dir, jo el que li faig és la visió del seu futur, si són treballadors o són petits empresaris. Són treballadors, és estatut de treballadors, els seus drets, com s'han aconseguit històricament les 8 hores, mm-hmm, que això també hi ha una cosa mecànica, no? La nòmina, la renta, sí, no? Cosetes, sí. Jo sempre dic que FOL, que com es diu l'assignatura Formació i Orientació Laboral, és l'assignatura de la vida. Perquè t'expliquen cosetes que han de sortir al mercat laboral. Estan en una aula, que l'aula és com una, bueno, pues una, no, és una ampolla, i la realitat la tenen fora. Llavors, has d'aplicar una miqueta el que se trobaran quan treballin. 40 anys, i ja sé d'aquesta manera que els drets no venen de perquè sí, venen per unes lluites socials dels seus avis, pares, això, aquesta idea. I l'altra és, bueno, més emprenedoria i economia. Factors, no? Si jo tinc un petit negoci, el tema dels impostos, com valora això de política internacional, no? Fas un DAFO, no? Debilitats, amenaces, sí, fortaleses, de com, sí, fa la cosa, i llavors intentada les dificultats també que té l'autònom o petit i mitjana empresa dintre d'aquest sistema. Llavors tenen aquestes dues assignatures que són obligatòries per totes les especialitats. Si fas salut, si fas electrònica, n'hi ha dues que són obligatòries, a més d'anglès, que són aquestes, que és aplicar una miqueta per la seva realitat. També li donem prevenció de riscos laborals. Dintre d'aquesta assignatura se li dona que han de tenir l'habilitat per poder fer-ho de prevenció de riscos, que és la seva, bueno, la seva realitat. I, bueno, és amb el tema de formació i orientació laboral, que jo crec que cada cop s'ha de fer més inversió a l'educació.
Perdó,
No passa res, a l'educació tècnica. És una educació tècnica que a vegades fem, no? Eso, batxillerat i tal, i semblava que FP era com un fracàs. Avui ja falta aquest tipus. I finalment és la formació que més aspira a la classe treballadora. Llavors també hem de ficar valors no? Dintre la classe treballadora, perquè a vegades n'hi ha gent que no té recursos per a la universitat. Què fan? L'ESO, grau mig, superior, i són els tècnics que falten molts cops. Els tècnics de tècnic mig i superior, crec que és molt important en aquest sentit.
Disculpa, que he tingut un atac de tos.
Bueno, això és normal, la realitat de comunicativa.
Però no per dir el que estaves dient, perquè m'ha cridat l'atenció, perquè m'ha portat alguns records d'alguna situació personal. Deies que la formació professional és una de les opcions, si entes bé, reprodueixo aproximadament el que hagis dit, si no em corregeixes, una de les opcions de la classe treballadora.
Mira, n'hi ha un estudi de Pierre Bourdieu, que és un sociòleg, que deia clarament que hi ha una reproducció social. Clar, si jo faig un mòdul mig de 2 anys, jo ja tinc una titulació per sortir al mercat laboral. I potser soc una família, que som 3 o 4 germans, o som fills d'immigrants i no tenim recursos econòmics, no sé què, o s'ha quedat sense treball el pare o la mare. Llavors, en 2 anys jo puc fer una especialitat. Mecànica, electromecànica, treballar en un hospital... Si jo he de fer l'assignatura a la universitat, he de fer 2 anys de batxillerat, 4 o 5 de carrera, i per tant estic dependent dels pares 5, 6, 7 anys. Llavors, està lògic que els meus alumnes que venen a FP normalment són gent de recursos baixos que el que volen és ràpidament sortir al mercat laboral. Ja no és que tinguin més o menys capacitat, jo tinc alumnes que podrien fer batxillerat i tal.
Exacte.
Però estan allà perquè és un camí ràpid per sortir al mercat laboral. És com antigament, i perdona, m'allargui una miqueta, és el tema de magisteri. Magisteri, una carrera ràpida, 3 anys, que molta gent de classe treballadora la feia, i després el que fa el doctorat i el no sé què, que normalment no sol ser de classe treballadora. Hi ha una reproducció social en això, i sol ser gent que el seu pare, la seva mare, estan ben posicionats, classe mitja, no sé què, i faig una carrera, 2 màsters, un no sé què i un no sé quan. I això jo crec que al final és una visió també de classe. I FP queda clar que els alumnes principalment es veu que són gent de classe treballadora. I són molt importants al mercat laboral perquè és un sector, no, que falta mà d'obra d'aquest sentit.
És curiós també, curiós no és el terme que volia utilitzar, però em crida l'atenció perquè en algun cas el que seria un niño bien, per exemple, que es veu, ell es veu obligat, un niño o una niña bien, a fer la carrera, 2 màsters i 25 galàxies, però probablement seria més feliç amb un FP. Això també passa, eh?
Això també, eh? També el que passa que ha de fer, no? Si l'avi és, no, advocat, exacte, i tal, ja ha de continuar. Exacte. Jo això, per exemple, l'he vist al meu barri de classe obrera, llavors els meus amics han fet la majoria pues, un FP, a mi perquè no m'agrada fer treball manual i tal, i perquè tenia interès, però no és per ser ni menys ni menys, simplement és per la inquietud que tenia. Però la majoria es va reproduir que els meus amics, que són de barri, no han estudiat a la universitat, jo va ser l'únic, i es veia clarament de, o treball ràpid, o els pares, estava la seva mare, no treballava, el seu pare, i eren 4 germans, i no sé què, i era complicat econòmicament. Jo vaig tenir l'oportunitat, també una cultura familiar que el meu pare no podia estudiar, i es va ficar una miqueta, bueno, però no era per ser ni menys ni menys. Ell vaig veure, i això es reprodueix. Segons el barri, que és de classe baixa o classe mitja, qui va a la universitat i qui no, i no és per no tenir capacitat, no estem aquí en un darwinisme, no?
Sí,
sinó per les possibilitats. I jo crec que FP dona aquesta possibilitat d'aquests sectors.
I la imatge de l'AFP com estudi sense prestigi?
Ara comença ja tal, perquè falta, es veu clarament que falta, ten tècnics mig, superior, i a vegades ja no és, bueno, i crec que cada cop més, a més, hi ha hagut una petita inversió, que això és important, sobre especialitzacions d'energies renovables, n'hi ha temes de salut, temes de comunicació, n'hi ha temes d'esports, n'hi ha temes de, bueno, n'hi ha institut aquí de Terrassa on treballava que feia 15 especialitzacions, comunicació, realitzador, editor, no sé què. Llavors també les noves tecnologies s'ha fet també, no, de crear, pues això, no, ja no és el periodista, no, sinó és el que fa la càmera, el que fa la instal·lació elèctrica, i n'hi ha necessitats, i ha fet, falta molta inversió encara, falta molta, però bueno, s'ha donat un pas important, que fa 30 anys hi havia 3 o 4 especialitats, al Vallès mateix s'ha fet. El que ara s'ha de fer, sobretot, és FPs especialitats molts a la seva realitat local.
Exacte.
Això és important. A Osona tenen una realitat, aquí tenim una altra, a Lleida una altra, llavors és important fer un FP que estigui vinculat també a la realitat,
al territori,
a territori econòmic i cultural, i això s'ha de treballar també.
Parlaves també de la vessant de l'emprenedoria, que també mentre anava tossint també ho sentia, perquè l'emprenedoria és aquesta altra gran paraula, venim i estem, jo crec, encara a l'època dels emprenedors, Però els emprenedors guais, els emprenedors Instagram, els emprenedors influencers, l'emprenedoria que tu toques m'ha semblat bastant més terrenal.
Jo l'emprenedoria que faig sempre és un projecte d'empresa que coneguin les realitats que tenen les petites empreses, no? Llavors, ells mateixos, sí, està la idea, perfecta i tal, però han de saber una miqueta el que han de pagar també com a impostos, perquè un salari també paguen impostos l'empresa, la realitat que tenen els, a vegades, propietaris que no tenen, tenen un estatut de, no? d'empleo autònomo que els seus drets són minoritaris, i han de veure també això, no? El risc que tenen, no tots ets un influencer i tinc aquí, estic una casa a Andorra, sinó el petit empresari, amb el tema del Covid mateix, no? Clar, jo li posiciono la meva posició com a funcionari, jo vaig tenir una seguretat en aquest sentit, però n'hi ha gent que va tancar el seu negoci sense cap ajuda. Llavors, que vegi una miqueta, tot i que fan la seva projecte...
O haver de tornar les ajudes ara, eh? Les hipotètiques ajudes que es van rebre.
Exacte, llavors és un problema que veiem a la tenda del barri. Llavors hem de tenir en compte de, primer, la complexitat, no? Una idea, fan la missió, visió de l'empresa, fan la investigació, les xarxes socials com a publicitat que tenen, el seu pressupost, d'on poden treure calés, perquè el banc no donarà tot, com poden fer, però que vegi una miqueta la realitat i l'esforç que fa molt petita empresa, no? dels barris on viuen, no? I això han de tenir en compte que no és ser influencers, sinó realitats bastant a la seva especialitat que donen als
estudis. I de fet els barris obrers tenen molts petits empresaris.
Sí, tenen la petita, no? La petita tenda.
Sí,
sí que és veritat que això... Clar, jo d'un barri on visc veus molts locals, no? Molts locals tancats. Clar, ara hi ha una competència també d'internet, de la compra a distància, llavors és complicat.
Està venint un canvi, ara.
Això, un canvi de que es veuen carrers abandonats, i això, clar, està afectant molt la gran empresa, no? Que ja que coneixem, les grans empreses, a les petites empreses, que a vegades els fills ja no agafen els dels pares perquè veuen, no?, l'esforç i que més a més, no? I això està afectant molt la gent gran, perquè sembla té problemes per comprar, no té la carnisseria a prop de casa, no? Dos barris... perifèrics,
sí, sí,
no? Ara has d'anar a aquestes grans empreses i no tenen cotxe. I
no
hi ha un problema.
I no tan perifèrics,
exacte.
Jo sempre poso l'exemple de la meva mare. La meva mare viu a Barcelona. I el que era el forn que tenia ella baix de casa, ara mateix ella el que sí pot fer cada dia és fer-se un tatuatge.
Ja.
No pot comprar...
Comprar, no?
El pa no, però es pot fer un tatuatge cada dia.
Es veu allà, no?, de com és.
Un canvi que, bueno, clar, això ha modificat molt significativament, i en aquest cas, cap a malament, la vida de la meva mare i de tota una generació de persones que viuen en aquell barri.
I la gent fins i tot de barri, jo recordo, no? El pare, la mare, anar a comprar la carnisseria, la relació que hi havia entre veïns.
Sí,
és que ja no
hi és.
No
hi
ja
és
compro perquè... i bé. I es perd una miqueta el teixit associatiu.
Sí. Bé, hem vist una mica totes les vessants. Queda una, la de l'analista polític, que això sona molt a la tele. També se't presenta com a analista polític.
Bueno, sí que a vegades, no? Són els periodistes que agafen l'etiqueta. Jo, bueno, he viscut 7 anys a Amèrica Llatina i vaig tenir, a més, també experiències comunicatives a mitjans de comunicació, una corresponsalia que van deixar, escrita a mitjans de comunicació, i de sobte, pues, bueno, mitjans de comunicació internacionals que a vegades trucaven i quina etiqueta... sociòleg, bueno, pues analista polític, no? Que és una etiqueta que és veritat que a mi tampoc m'agrada, no? Perquè analista, què analistes, no? I a vegades n'hi ha, pues, bueno, sociòleg, analista polític. Però va ser sobretot de política internacional, no?
Que tampoc està malament, vull dir, la política s'ha d'analitzar.
Sí, s'ha de...
El que passa que potser són aquelles coses... És com allò de coach, sí. Una altra etiqueta, aquella que en principi tampoc coach vol dir entrenador, tampoc passaria res, però a força de gastar-la, hi ha etiquetes que acaben una mica malmeses, no? Però, bueno, la política s'ha d'analitzar. S'ha d'analitzar la política?
Sí, jo crec que dia a dia, jo crec que som, si no m'equivoco, Aristòteles, no?, que deien, somos animales políticos, i la política és del dia a dia. Per això a vegades deiem, no?, la intel·ligència, l'èlit, la política és sortir i el dia a dia és política. A l'anar a comprar, tu pagues un impost, això és política. A l'agafar un... Puc agafar la bicicleta per aquest carrer? No, perquè l'Ajuntament és política. La política és tot. El que passa que estan fent, no, la política per als polítics. No, la política és ciutadania, és organització social. I hem de canviar aquest xip que fem política i com deies, no? Qualsevol necessitat hem de moure el barri per fer. No solament esperem els polítics. Abans es feia molt als anys 70, es falta molt la calle. I es feien, no?, les necessitats, o la pel·li que no l'ha vist encara, no? Perquè si vull pare no he pogut tal, i tinc molta gana. No, la pel·li de
47
es veu qui feia, és política, no? Una necessitat, un barri perifèric, i això era la realitat, i avui dia tenim moltes necessitats, llavors hem de fer política, tots som animals polítics.
Que no desitjos, sinó que també tenim dret a tenir desitjos, faltaria
totalment.
Més,
Sí, sí.
La vida sense desitjos seria molt avorrida, però les necessitats... per tant, no estava jo tan desencertada potser en aquesta idea del Mago de Oz, que veiem potser els polítics com a mags, no? Uh-huh. I que potser tindríem que recuperar, potser, tot això són idees. Jo hi participo normalment d'aquesta idea. Uh-huh. Jo em considero ciutadana, com a ciutadana contribueixo a fer la ciutat, la ciutat, el poble, el barri, el carrer.
Pressupostos participatius, que és una idea que va sortir, per hauríem exemple, de fer, auditories ciutadanes. Mm. Això, per exemple, crec que està massa, més avançat, no? Que a vegades pensem que tal, és a Amèrica Llatina. Sí. Jo he vist molta realitat, de moltes necessitats, però feien aquesta participació. I aquí és ràpidament, no?, que facin els tècnics de l'Ajuntament i dius, bueno, i feien i recollien joguines pels nens i feien molta participació. I és clarament que, amb lo de la dana, s'ha vist que han fet política, perquè no ha estat l'Estat i han fet els veïns, recollint, fent també recollint aquí víveres per aportar a València, això és política també, i hem vist que això, però què hem de fer en situacions molt extremes per fer participació política o al dia a dia?
Sí, jo crec que és que el tema de la dana, que inclús les llibreries també es va notar, moltes llibreries van quedar malmeses, continuen refent-se en aquest moment, també es va viure i s'ha viscut, s'està vivint aquest col·laborar des de diferents punts, però ha sigut amb el retret de l'absència de l'Estat.
Clar.
De l'Estat o de més disputes polítiques, en fi, el que hem viscut tots. No com algo natural de la col·laboració entre ciutadans. Aquesta s'ha produït, però perquè no havíem a remedi.
Exacte, una essència del
davant d'un buit, doncs anem nosaltres, no? Però el ser ciutadà és ser animal polític, diríem, almenys participo d'aquesta idea. Vist tot això, tornem a aquest llibre que, com feia la broma al principi, Trump es va encarregar de fer-te l'anunci, fer-te la publicitat, tot i que el llibre és molt anterior. No molt anterior, tampoc és del 2000?
No, el llibre va sortir a l'octubre, fa 3 mesos.
Fa 3 mesos.
3 mesos va sortir, el 22 d'octubre.
Per l'editorial Acal.
Acal, l'última revisió que va ser el juny-juliol, no llavors això, però va sortir l'editorial Acal al... Mm.
I després algú se li va acudir preguntar-li a Trump als països BRICS, i ell se li va acudir dir allò de...
d'Espanya.
D'Espanya, és, eh? I a partir d'aquí tot aquest alboroto amb el tema dels països BRICS. Però abans de posar-nos en matèria, aquesta matèria que portes dia rere dia parlant-ne, però estàs fent una mica la geografia...
Vam estar a València la setmana passada, el dijous a fer en Tarragona, m'han convidat del País Basc i Galícia, el que podem també per treball, no?
Sí,
perquè no hem fet el llibre i tal, i treballem durant classes, però sí, Castilla-Lamany, és que n'hi ha tal que a vegades dic, no tinc agenda, no? Però bueno, es veu un indicador d'interès.
Sí. Doncs abans, l'Anna, que és la documentalista del programa, l'hem demanat avui que ens faci 5 cèntims, a veure què et sembla, Avui l'Anna estava una mica, ja ens ho ha dit, una mica cortada, estava una mica tallada, però sabia que venies tu, i diu, ara tinc jo que explicar què són els països del BRICS, ens fa 5 cèntims, a veure què et sembla tu el que ella ens comenta.
Hola, Mercè, és un plaer estar amb vosaltres una setmana més al Punt i Coma. Avui parlem del BRICS. El BRICS és un grup de 5 països emergents format per Brasil, Rússia, Índia, la Xina i Sud-àfrica. Inicialment, el terme BRIC, sense Sud-àfrica, va ser encunyat el 2001 per l'economista Jim O'Neill, del banc Goldman Sachs, per descriure economies en creixement ràpid que podrien dominar el mercat global en el futur. El grup es va consolidar formalment el 2009, quan els 4 països van celebrar la seva primera cimera. L'any següent, el 2010, Sud-àfrica s'hi va unir, convertint-lo en BRICS. Ens escoltem la propera setmana.
Gràcies, Anna. Molt amable. Què tal ha estat l'Anna?
Bé, si t'ha deixat una miqueta com va ser la seva fundació, i és veritat que té raó, no?, de com va ser etiqueta d'acrònim, i els 4 països, i posteriorment Sud-àfrica, llavors sí, perfecte.
S'ha moderat molt, ha dit que ja que està a nivell, que sigui qui s'hi estengui. Jo dels països del BRICS, que en sabia alguna cosa, ara en sé més perquè he llegit el teu llibre, però tinc una impressió, ho comentàvem abans d'iniciar el programa, que per algunes persones els països del BRICS, aquest concepte del BRICS, és com una gran esperança, com que arriba el futur pel planeta. I jo tinc cert escepticisme respecte a aquesta qüestió. M'ho he trobat molt, inclús arrel d'anar a la teva presentació i compartir les xarxes una fotografia amb tu i el llibre, alguns amics i amigues m'ho han comentat amb aquest entusiasme. Sí, els països del BRICS. Jo entro en contradicció. El BRICS és realment la gran esperança?
Jo crec que no és la realitat utòpica del món perfecte, no? Això està clar. El que passa és que si els BRICS, per primer cop a la història ha passat alguna cosa amb els BRICS, i és que els països del sud estan posant, no, com un terremoto a l'ordre mundial que està controlat per Occident. És a dir, ara mateix diem un ordre mundial que jo crec que reprodueix aquest ordre mundial que va sortir sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial, no? Pacto Bretton Woods, controlat per Estats Units principalment, i n'hi ha com una neocolonització, no? És no tornar, tot i ser països independents, políticament com nous estats, econòmicament no. Amèrica Llatina, l'IBEX 35, allà Estats Units, doctrina Monroe, Amèrica Llatina. Àfrica, controlada per, encara per França, no? I es veu tal, tal. Què ha passat? Que ara s'han juntat països del sud, no? Aquests 5 països i 5 més, n'hi ha 10 països, també està Emiratos Àrabes, Iran, Egipte, si recordo de tots, Emiratos Àrabes, Iran, Egipte...
Del 5, perdona, t'interrompi, sí. Perquè del 5, una és Rússia, que no està al sud...
No, l'única en realitat que no es veu sempre tal ha sigut Rússia, perquè Xina sí que se considera una del sud global. Hi ha un concepte, el que li dèiem tercer món, sí. Que tercer món ha sigut una miqueta més despectiu, sí. No? Ara s'hi dona sud global, per treure aquesta i tal, i tots els països, a excepció de Rússia, però Rússia és un país que sempre queda descol·locat. És Europa, sí, és Àsia, no és el nord, perquè és tan gran que toca tot. Llavors, a excepció de Rússia, tots els països que estan dintre del sud global, perquè Xina, que també n'hi ha, Xina sí que va ser un país que la conferència de Bandung del 55 estava allà com a països no alienats ni amb el bloc, no? Socialista, no? De la línia maoista, ni en el bloc dels Estats Units. Llavors, Xina també s'ha considerat, tot passa que ara és una potència, no?, econòmica, no, ja no estan del sud, ha sigut un país considerat. Llavors, geogràficament, sempre la geografia hem de tenir en compte, igual que diem països del nord, a Austràlia la fiquem com a nord. Llavors, no és geogràfic, és més polític. El concepte sur-nord és més polític i geogràfic, perquè és això, no? No tots els països del nord, tenim el cas d'Austràlia, no?, que és un exemple que ho considerem com a... O a vegades Occident i Japó. Llavors, té més connotació política que geogràfica. Per això, al sur, sur global sí que li diuen, no?, a tots els països que estan com... han sigut una miqueta com... colònies o excolònies, no?, del nord. Què ha passat? Que amb el tema dels BRICS és el primer cop que els països del sud superen el G7. G7 és el, no?, Estats Units, Canadà, Itàlia, França, Alemanya, Anglaterra i Japó. Com els que són els victoriosos, no?, una miqueta així, no?
Superen en quin sentit?
Superen econòmicament amb indicadors.
Econòmicament.
En molts sectors. Primer en reserves de petroli, de gas, el PIB, Brut Interior Brut, el tema de població, tema de geografia, el tema també estructural que n'hi ha, no?, perquè tenim un país d'Amèrica Llatina, d'Àfrica, aquí tenim Occident, Europa, que és una miqueta vinculada amb l'OTAN, Canadà i Estats Units, Occident. Aquí és una miqueta com una estructura que ja s'escampa pel tot el món, perquè tenim Sud-àfrica, tenim Brasil, Rússia, Índia, Orient Mitjà, no?, que deien, no?, Etiòpia, Emiratos Àrabes, Iran, i dius, llavors està canviant l'estructura. Jo crec que això, que l'important dels BRICS és que xoca una miqueta amb la visió occidentalista. La visió occidentalista ens deien això, a principis del segle ens deien, xoque de civilizaciones. Sí. Catòlicos i los que no seamos católicos, cristianos, perdona, un altre món. L'únic model del món és el nostre, no? El model capitalista, neoliberal i tal. I llavors comences a veure, per això la complexitat del BRICS, que és molt plural, i aquí ve el que dius de... Ja, però clar, els BRICS no és que sigui la solució. Ja, però si tu ets diferent a això, et donen... Els BRICS pot tenir un espai. Jo poso l'exemple, no? Per exemple, el cas històric que molts coneixem, no?, que el cas de Cuba, que li han fet als Estats Units els bloqueig, a més ara Trump ha tornat a dir que és un patrocinador del terrorisme Cuba, no?, tal, quan va ser el pas del procés de negociació que hi havia a Colòmbia, van tenir un pas important, o els metges, no?, del Covid, tal, li fan això. Cuba és molt diferent a Iran. Iran és un país considerat anticomunista, ¿vale?, i és molt, molt diferent, però Cuba pot tenir espai. Llavors, el que hi ha és una cosa que es diu el respecte mutu. Llavors, tu pots ser diferent i tu dius, no és el país Iran o Emiratos Àrabes, no és el nostre model, ja, però ells es deixen que tu entris als BRICS tot i ser diferent. És com si tenim uns amics i els amics et diuen, si tu no portes aquesta samarreta, no entres. I tenim una altra colla que et diuen, tu pots ser, amb la samarreta que vulguis, pots entrar a nosaltres. Llavors es diu integració. I els BRICS donen aquesta possibilitat, no et fan trencar amb la teva realitat. És a dir, Brasil té una realitat, un model, Xina té un model, Rússia té un model, però cap país l'està dient, tu has de complir amb un model si no fas fora, i això ha fet als Estats Units i a Europa.
Sí.
Grècia va ser un model, sí, que no li van deixar. No? Per ser de la OTAN, de la Unió Europea o, no?, del bloc G7, has de tenir una realitat uniforme. amb un model polític, econòmic, no? Capitalisme i tal, tal, i llavors veus i dius, clar, si jo porto un projecte diferent, per què no puc entrar? I els BRICS sí que deixen. Llavors, és complexa, no sé si la solució, però això és una miqueta que potencia la sobirania dels països. Un país pot portar un projecte i entrar els BRICS.
Què passa? Que, per exemple, ara se m'acut una mirada, posem-li feminista.
Sí.
Clar, si jo sóc de Cuba i em trobo mirant i sóc dona, seran perfils molt diferents.
Això entra en la multiculturalitat. N'hi ha espai de... Per exemple, els BRICS sempre pensem en el tema dels los jefes d'estado, que es reuneixen i tal. Els BRICS tenen 200 reunions han fet a Rússia, i aquí entren gent de vida quotidiana, esportistes, dones, estudiants. Van fer 200 reunions a Rússia, perquè a vegades, com no ha sigut mediàtics, oblidem d'aquest espai. Llavors, que...
Un espai assembleari? No.
Fan espais de trobades, sí, per compartir coneixements, no? A vegades hi ha empresaris que comparteixen també inversions, però universitaris coneixements, dones sobre el tema de la realitat als seus països. Llavors, això fan. I han fet 200 espais més enllà de los jefes d'estado i tal, no? Ministres també d'agricultura. Llavors, són 200 trobades, unes olimpiades, no? Han fet moltes coses. Llavors, és veritat que dius, a Cuba, un país on està més acceptat ja l'avortament. Cuba, per exemple, és un país, el primer d'Amèrica Llatina, des de la Revolució del 59, el 61, 62 ja va acceptar, no? I altres països és, vale, llavors diu Iran, jo no comparteixo això de tu, però respeto la teva realitat. No, és a dir, si hi ha un tema cultural i no comparteixo, però podem reunir i tal. Clar, Europa a vegades ja ha dit, si no fas el que jo vull que facis, sí, tenim imposició. Com van fer a Líbia, no? Com van fer, no sé, a Afganistan, com han fet a Iraq, com han fet... Llavors, això sí que et dona la possibilitat. I diferències n'hi ha, i podem estar d'acord o no d'acord, però n'hi ha aquesta idea que ve de la conferència que és el respecte mutu. Que Iran ha d'avançar moltíssim en tema de gènere? Després tenim una altra realitat de gènere, que la dona sigui una cosificació sexual,
sí,
com
sí,
passa a Occident.
Sí, sí, sí.
Llavors,
sí,
tenim una realitat allà, no, és que la dona tapada, i aquí estem, veiem a les xarxes, dones de 18 anys i alumnes, i veig i tal, i dius, és una cosificació. Per tant, és un altre tipus de control. S'ha de compartir i veure entre cultures. I no vull dir que una cultura és més superior que una altra, que això és el que fa Occident. I els BRICS sí que fan... L'excepció, una idea clara és, per exemple, el tema d'Índia. El tema d'Índia, no, un país hindú que té conflictes amb el tema de països d'islam com Pakistan,
sí,
un històric. I de sobte, Aràbia Saudí, Emiratos Àrabes, Aràbia Saudí està en procés d'integració, encara no és oficial, no? Però Iran, Emiratos Àrabes, que són països musulmans, o ara que s'ha afegit Indonèsia, que és el país més musulmà de població del món, entra als BRICS i no li diu la Índia, no, tu ets musulmà, no. Turquia encara no és membre de la Unió Europea, per ser musulmà. No l'hem acceptat a Turquia com a membre de la Unió Europea, sí a la OTAN, perquè és estratègic, però Turquia porta ja 40 anys voler entrar a la Unió Europea. Però com no és catòlic, no pot entrar. I els BRICS, tot i tenir els conflictes interns, la Índia, en països, no?, com Pakistan, i un és l'islam i el no sé què, i estos, no? De sobte hi ha països BRICS que són islàmics i la Índia no s'ha posat.
I els BRICS, amb aquest principi, el que estàs ara descrivint,
sí,
que com, em dono compte que jo com a europea estic plena de marc mental, el centro del mundo. Sí. Acepto pulpo, animal domèstico,
Exacte.
És així, Ja intento obrir-me, val? Un cop intento obrir-me i accepto que BRICS obre aquesta idea de respecte mutu i el practica, donem per bo que el practica, sí. Què més estan fent els BRICS? Perquè porten anys ara ja.
Ara porta, mira, va fundar, com havíem escoltat, el 2009. És un procés, clar, complex.
Sí.
El primer que han fet aquests 5 països és fer, clar, n'hi ha diverses coses. El primer que estan posant sobre la taula és no tenir el control per part dels Estats Units a l'economia internacional. Això que diuen globalització, jo sempre dic que és imperialisme als Estats Units. No és una globalització que tots participen. Llavors, el que estan dient és que, clar, no pot ser que els Estats Units pugui dir et bloquejo. El bloquejo i diu, llavors haig d'alliberar-me del dòlar, perquè em bloquegen, i de sobte, no, Rússia té dòlars a tal, podem estar d'acord amb Putin, però tenia dòlars a tals bancs i no ha pogut treure els dòlars perquè li han bloquejat. Llavors comencen a veure una miqueta com el que es diu el mundo unipolar, tot controlat per un polo. I n'hi ha països que diuen, no, hem de tenir realitats diferents al món, perquè el món no és solament una realitat, n'hi ha moltes, i es diu el món multipolar. I han començat a fer una miqueta com resistència. És complexa, no? El dòlar té la seva hegemonia però han començat a fer de resistències. S'ha parlat de la desorganització, han creat un nou banco de desarrollo, que la Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, és la presidenta del nou banco de desarrollo, que és una miqueta com el Banc Mundial. Però la diferència és que el Banc Mundial et diu, jo et dono calés i tu has de fer el que jo vull.
Sí.
I el Banc de Desarrollo et dono calés, em tornes els interessos, però fas el que tu vulguis.
No hi ha control.
No n'hi ha, és a dir, control econòmic sí, però control de... Home, n'hi ha un control del projecte, però jo et deixo fer, si tu vols privatitzar, privatitza. Si vols fer política pública, política pública, mentre que l'FMI és privatitzar. Les recetes neoliberals, com van fer aquí, a Grècia i a Itàlia, no? Amb el tema del memoràndum. Llavors, ells es deixen de... Perfecte. Sí, és lògic que et deixen uns calés i tu has de dir per què aniran. Però no et fan ingerència de dir, tu no, per què no? Privatitza la salut. I això fet, els BRICS, no? Cada realitat, per això, Cuba és molt diferent a lo millor a l'Índia, que fa polítiques no liberal, i Cuba té un altre tipus de política.
I en què s'ajuden, aleshores, aquests països? És a dir, la paraula ingerència sona molt malament, no mola. Però si, per exemple, Cuba se suposa, almenys arribem a TikTok, ja sabem que és la veritat absoluta, vídeos de TikTok de Cuba, botigues buides, etc. Que sembla que sí, és una part de la realitat d'aquest país. Per què li serveix estar en el BRICS?
Clar, trenca ara mateix Cuba té el problema que té un bloqueig dels Estats Units i la llei Helms-Burton, Torricelli, per exemple aquí, la cadena Sol i Amelia, li van dir, aquests hotels, si poses a Cuba no pots fer inversió als Estats Units. El bloqueig és que qualsevol cosa que tingui un component cubà no pot entrar al mercat dels Estats Units. Ja s'ha vist a Europa o tot el món com ha temblat amb tema Trump perquè li posa aduana, llavors una economia que està consolidada a nivell intern, bueno, és l'economia hegemònica del món. Llavors qualsevol cosa que sigui cubana no pot entrar als Estats Units. Llavors, per això Cuba no té un bloqueig que països del tercer, no fan inversió perquè això afecta. Jo sóc un empresari i dic, vull invertir a Cuba, vaig als Estats Units, aquí no pot perquè has fet negociació amb Cuba. Això ha limitat molt la realitat de Cuba en el tema del bloqueig. Què ha passat ara? Que Cuba també necessita dòlars per si va potenciar el seu turisme, que ells mateixos veien l'impacte, igual que aquí, que té impacte al turisme massificat, Cuba tenia un impacte també. Però va ser la realitat dels anys 90 quan va caure el mur de Berlín. I entren llavors a Cuba, però necessita dòlars per comprar, perquè el Fondo Monetari Internacional no li pot donar préstec perquè Estats Units té dret a vet. A diferència dels BRICS, que tots decideixen, Estats Units té més del 15% de les accions del Fons Monetari Internacional. I diu, tu sí, tu no, per tant no és democràtic. Cuba no pot. Llavors, com puc obtenir dòlars, que el dòlar és la moneda de compra, exportació i importació? Amb turisme. Perquè no tinc una altra possibilitat d'aconseguir dòlars. Llavors, què està passant? Que Cuba, que ha entrat ara aquest any, l'1 de gener, com a membre soci, ha vist una realitat d'altres països que estan intentant llibrar-se del dòlar. Com Rússia, Xina, com no, Brasil, cadascú la seva realitat, són països amb la seva realitat. I diu, clar, a mi m'interessarà poder comercialitzar amb altres països que no utilitzen el dòlar perquè no puc. Llavors, el bloqueig, Helms-Burton, Torricelli, del 92 i 96, a més, el tema de que ara li diuen que és un patrocinador del terrorisme, la USAID enfocada en el tema de Cuba, els mitjans, també és una illa que no té grans recursos, no té petroli, no té gas, també no és realitat, però això és el que li estan fent. Llavors, ara mateix, entrar als BRICS dona una esperança a Cuba perquè té altres països que pot lliurar-se dels certs elements del bloqueig i pot comercialitzar en Rússia sense utilitzar. Ara estan fent molt els països BRICS comercialitzant moneda pròpia. Xina compra la moneda de Rússia, Rússia la moneda de Xina. I estan fent una miqueta així per, com feia abans, no sé, França i Espanya abans de l'euro. Sí, que d'aquesta manera, pessetes i franco podien fer-ho, perquè jo sé que tu ets un soci constant. Però estan començant a fer aquestes operacions i ja amb altres elements com el BRICS Pay, que elimina el SWIFT, que és l'element financer internacional. Llavors, intentar fer resistència a mecanismes financers. Clar, Cuba si té un bloqueig amb Estats Units i aquest món unipolar, més enllà diu, el món multipolar m'interessa. Que n'hi ha països que són de dretes o tenen un règim i tal, però respecten el meu tal. I es veu clarament, els països que diuen que no condenen els bloqueigs, el bloqueig de Cuba és tot el món, a excepció dels Estats Units, Israel i alguns cops ha sigut Ucrània. Llavors té una realitat allí com important el tema de Cuba, que és una altra realitat internacional. No és una realitat tampoc marcada ideològicament. Lo important, jo crec que és un avanç, perquè la realitat de la Unió Europea, OTAN, OCDE, tots els mecanismes d'Occident, diu han de ser països capitalistes. Sempre, sempre diuen... BRICS no diu... Tu pots ser socialista, tu pots ser conservador, tu pots ser com vulguis. I et dona aquesta possibilitat, llavors, això és el que dic, no és ingerència, és sobirania. Perquè ningú li està dient a Cuba el teu model no vull. I això ho ha dit a Cuba, sigui la Unió Europea, Estats Units. Però Xina o Rússia no estan dient a Cuba el teu model no interessa.
I amb tot aquest panorama que tenim davant i que acabes d'exposar i que a mi em trenca molt els esquemes, cosa que ja m'agrada, perquè jo crec que els esquemes amb els que he crescut necessiten ser trencats, El BRICS agrada. Ves a les esquerres, a les dretes, o és que esquerres i dretes tampoc hi ha?
És complexa. Jo tinc alguna anècdota amb el tema del llibre. Primer de tot, hem de tenir en compte que Europa no coneixia molta gent als BRICS, i jo som una miqueta que parlo del llibre, perquè jo he parlat amb gent obrera, amb gent que té un màster i un doctorat, i sempre poso una miqueta com la introducció del llibre, i això és realitat. És fictícia, els personatges, però és realitat. Estic fent un doctorat i no tinc ni idea de què són els BRICS. Porten des del 2009. Són els països d'economies emergents que superen en indicadors, com deien, a països del nord, perquè ja no és Itàlia al centre del món. No estem a Itàlia o França, ni a altres països com l'Índia. Llavors, això és important que tinguem en compte. Ara, què està passant? Que n'hi ha mitjans, n'hi ha gent ara mateix, no? Que, per exemple, el sector antiglobalització, antiagenda 2030, que és el trumpisme, ni sobirania i no sé què i tal, tal, aquesta gent també està agafant la idea dels BRICS. Perquè el BRICS, el que deia, no és un color polític, ni a països. Putin és de dretes, és conservador, però després pot tenir Lula, que és d'esquerres. Tant, és, i això és pragmàtic. Les relacions internacionals són pragmàtiques. I jo crec que Europa han perdut aquest pragmatisme. Han de ser més pragmàtics. És un joc d'escacs, ja no és aquest país m'agrada o Iran tal. Iran ven petroli. Per què Europa li posa un bloqueig a Iran quan és un país important? O perquè ara Espanya al Sàhara és marroquí, quan és una lluita constant de canó, que és un procés de colonització, perquè això li interessa que Marroc bona relació, perquè Estats Units també, i Israel. Bueno, són relacions, i Europa ha tingut aquesta doble moral. Els BRICS són geopolítica. Què passa? Que, com deies a la pregunta, la dreta, aquesta antiglobalització, li interessa també als BRICS de dir, clar, perquè sobretot els euroescèptics, la dreta euroescèptica com el Brexit als Estats Units, i li interessa dir, clar, i això del BRICS, clar, i podem tal. No oblidem, la dreta, extrema dreta d'Alemanya, que tenen eleccions ara el dia 23, si no m'equivoco, 21-23, aquest cap de setmana de febrer, va dir que no a Zelensky i volien tenir relació amb Putin, perquè venen gas a nosaltres. Per això el BRICS té un caràcter més pragmàtic i ideològic. Això és la dreta. Ara, l'esquerra, per exemple, jo dic des del nord, que ara començo una miqueta a escoltar més, que és això dels BRICS, sí que té més un pensament com de descolonització, la idea de descolonització. Sí, això aquí. Sí, sí, sí. És veritat que al sud sí que n'hi ha més tendència, perquè et dona la possibilitat a potenciar la teva sobirania i tenir més independència respecte al dòlar. Amèrica Llatina ha sigut colonitzada amb el dòlar. Argentina. Milei, per exemple, Argentina entrava als BRICS. I va sortir Milei d'extrema dreta i va dir, no, jo continuo amb el Fondo Monetari i la meva deuda. I Argentina està amb un deute que ve del govern anterior de Macri, que ha sigut el deute més il·legítim, va ser 50.000 milions de l'FMI sense cap control. I volien entrar evitant de tenir el control del dòlar. Jo crec que Europa està molt perduda amb això, i per això sí que surt gent d'esquerra i dreta, perquè n'hi ha molts dubtes de què són els BRICS.
És que és un moment, em sembla, apassionant per una banda i desconcertant per una altra. Perquè fins fa poquet el món era bastant més senzill.
Sí.
Eres o de derechas o de izquierdas, o de arriba o de abajo, tipo Barrio Sésamo, arriba, abajo, i ara no, ara de cop i volta tot s'està capgirant. Hi ha un altre aspecte que també m'agradaria comentar, i ja estarem gairebé límit de temps. Dins del BRICS hi ha països que tenen bomba atòmica i països que no. Això, jo suposo que segueixo amb la meva mirada europea, se'm nota molt i m'ho estic notant molt jo, i això em sembla molt important a mi. I ho és?
Bueno, el tema de països que tenen la bomba atòmica de caràcter, podem dir, legal internacional, són els Consells de Seguretat de l'ONU, que és Estats Units, Regne Unit, França, que França va fer proves, Mitterrand, als anys 90, al Pacífic, no? Rússia va ser Mitterrand, no? Allà. Són els tres països, no? I després Xina i Rússia, que era l'antiga URSS. Això són els membres del Consell, tenen la idea. Després hi ha dos països que també tenen, que és Pakistan i Índia, que no és legal, no van signar el tractat perquè tenen un conflicte històric, i els dos tenen, han tingut una carrera armamentística. L'altra és Corea del Nord, que aconsegueix l'Atena, i l'altra és Israel. El primer que sempre passa és, per què posem sancions a Corea del Nord per tenir bomba atòmica de manera il·legal a la comunitat i no a Israel? Clar, això sempre fan, no? Llavors arriba un moment que dius que països, a vegades, no? No, Corea del Nord, la bomba atòmica, ja, però a vegades n'hi ha països del sud que dius, estem en un procés de desmilitarització, que això va passar tant a Iraq com a Líbia, va començar Gaddafi a tenir relacions, el cavallo a Aznar, i de sobte li van envair. Pensava que ell era amic d'Europa, després de les sancions, i de sobte el invadeixen. Clar, Corea del Nord té una bomba i diuen, no, això ho tira al sud, no, a vegades n'hi ha governs que tenen bomba atòmica. Hauríem de dir que no a la bomba atòmica a tots els països. Això s'hauria d'anul·lar. Però clar, la pot tenir solament Estats Units i jo no. Si jo la tinc de sobte és com, d'aquesta manera no m'ataca, jo no l'ataco. És un tema estratègic, eh? Sí. Que hauria de ser un procés de desnuclearització. Però, per exemple, els últims pactes de los misiles de corto i largo alcance, pactes que van signar la Unió Soviètica, Estats Units, Reagan amb Gorbachev, va ser Trump el que va fer, Trump i Biden, cap enrere. De sobte, Putin diu, pues jo també. Putin està en fer cap enrere. Qui ha sigut la causa de tot aquest pacte i estem en una guerra armamentística? Qui ha signat ara mateix militarització de Taiwan al costat de Xina? Estats Units i la OTAN. Qui ha fet lo d'Israel, no?, militaritzant tot això d'Orient Mitjà? Estats Units i la OTAN. Ens oblidem. Llavors, aquests països, què han de fer? Els BRICS tenen, ara mateix tenen Rússia, Índia, que deia que no era oficialment, i Xina. Els altres no tenen oficialment. Un dels països que més control ha tingut per part de l'organització que controla el tema de l'energia atòmica ha sigut Iran. Iran ha tingut un control amb un pacte del G5, ha tingut un control que han estat constantment. Iran no pot tenir bomba atòmica i tal. I llavors, per què Israel sí? I Iran ha obert les seves portes. El que passa que li deien fora, deia, clar, i si fan el mateix que Gaddafi? És una miqueta la geopolítica, no estic dient, però si jo trec això a la meva defensa i de sobte arriba Israel, han tingut conflicte, no?, els últims mesos, han tingut una històric, que el territori d'Israel ha sigut per Iran. Però clar, no tinc per defensar-me, llavors és un equilibri de forces. I això és un problema. Jo crec que el primer que haurien de fer és els països del Consell, i aquí està Estats Units, que ha sigut l'únic país que ha llançat contra la població autòctona, ha sigut Estats Units, contra Japó. Mm-hmm. Llavors, hauria de fer. Però hem vist ara mateix que Estats Units, l'últim pressupost militar, ha sigut el més alt de la història amb Biden. 800.000 milions. I el tema d'Ucrània, missiles de largo alcance. I el tema de Taiwan, llavors, aquests països, la meva pregunta, ja està d'acord. Què han de fer llavors els països que n'hi ha amenaces d'Estats Units i de l'OTAN? Que Rússia n'hi ha allà on tal. Té Finlàndia, que ha entrat a l'OTAN, que són 1.300. Sí. Finlàndia, l'OTAN, que n'hi ha la Guerra Freda. Taiwan, Iran, Israel. Llavors, aquests països, què haurien de fer? És el dubte, no? Això haurien de fer. Sempre us diu que jo crec que és així, no? I a vegades diuen analistes que ens costa parlar molt a Europa sobre el tema del militarisme, perquè hi ha un moviment molt fort, no?, a l'esquerra vinculat a la desmilitarització. Però jo dic, si Europa tingués un exèrcit propi, i sortim de l'OTAN, no seríem més independents de la política exterior dels Estats Units? Merkel va ser un moment que va dir, creixem que necessitem un exèrcit. Per què hem d'anar a la guerra d'Iraq? Per què la guerra d'Afganistan? Quan són conflictes dels Estats Units? Per què ara mateix conflicte amb Rússia? I això, hi havia un moviment molt fort contra l'OTAN, i fa 2 anys va celebrar aquí la cimera de l'OTAN, i va semblar com un normal. I Europa deia, clar, si tu pots ser un estat fort, tots els exèrcits han de desaparèixer, clar que sí, però estem en una realitat nacional. Llavors, Europa, què pot fer? I aquest tema dels exèrcits i tal, sembla que l'esquerra europea, militarisme, no, això és de la dreta. Sí. Bueno, a Amèrica Llatina no passa això, perquè no et dirà Cuba, exèrcito fuera, i potser als Estats Units, o Venezuela, que és un altre conflicte, o jo què sé. I aquí ens consta. I
bueno, nosaltres venim de la OTAN, no.
Exacte, de la OTAN, no?
Aquest jo sembla, recordo...
La Marisol i...
Sí, jo recordo lo de OTAN, no.
Exacte.
I recordo la intervenció de Felipe González per dir-nos que OTAN sí.
Exacte. De OTAN no, OTAN sí, amb el...
Jo recordo sopant, jo vestit amb uniforme encara, que ara anava al col·le. I recordo aquell gir que era com? Què ha passat? Clar. Perquè venim d'això.
Això, aquestes coses. Llavors, el tema de l'atemptat terrorista de Madrid, de Barcelona, és perquè han sigut membres de l'OTAN. Són actes de guerra. Passa que diem terrorisme i tal. Nosaltres vam recolzar el trio de les Azores, lo d'Iraq. Van morir nois, nenes, homes, dones. Llavors, no el terrorisme. Va ser que es van ficar una guerra. Per ser de l'OTAN i els Estats Units. Llavors, això és un tema que jo crec que s'ha de parlar i el millor és... Hem de tenir sobirania, per això el concepte de sobirania militar. S'han de desaparèixer els exèrcits i l'extrema dreta està agafant aquesta idea. I l'esquerra no parlem d'exèrcit, què volem fer? Llavors, si Europa no té exèrcit, ha estat molt subjugada a Estats Units en la política internacional. Ara mateix passem ja del 2% de l'OTAN. I què decideix l'OTAN finalment, on vamos i tal? Estats Units, Europa, ja s'ha vist, Alemanya, França, Regne Unit, Espanya... Estem una miqueta que no sabem com anar i Europa cada cop està perdent més la seva, és a dir, la seva hegemonia i tal històrica en el món, per ser subjugats a l'OTAN i als Estats Units. El món ha canviat, és un món multipolar. I ficar sancions a Rússia ens afecta, s'ha vist. Ficar sancions a Iran ens afecta. Per què? Perquè interessa finalment als Estats Units.
El tema multipolar. Venim d'un món multipolar. Era multipolar originalment.
Exacte.
I tornem a ser multipolars.
I jo crec que finalment sí, amb Xina, Àfrica, no? Té països, Sud-àfrica, Nigèria, amb les seves realitats i necessitats, Amèrica Llatina, integració, hem de canviar. I crec que els europeus, el que diem, si de sobte els BRICS porten 16 anys amb la seva tal, el seu moviment i cosetes, per què la majoria d'europeus no coneixem els BRICS fins que Trump? Llavors, Estats Units sembla que imaginari social es controla a nosaltres.
Sí, sembla. Moltes gràcies per aquesta estona. A mi m'agradaria molt que tornessis, si, gràcies, tens, si tens estoneta algun altre dia.
T'hauria de fer l'agenda perquè en xerrades li surt i tal. Sí, sí,
m'agradaria moltíssim per continuar parlant. I ara, quan ja tallem, t'ensenyaré lo del baile de los chapines de Rubíes. I moltíssimes gràcies novament, no,
gràcies,
per aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies als oients, espero que us hagi interessat aquest petit viatge pel món dels brics. Moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre. Disculpeu la tos. Gràcies, Anna, per la teva documentació. I fins al proper dimarts. Punt i coma.